Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària del 2009. Després del màxim de 2.200 contractes al 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.500 al 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. El Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat posa en marxa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història. La iniciativa, titulada Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, es durà a terme després de la representació de l'obra Fantasmes de guerra de la companyia La Baldufa. Amb la direcció de la mediadora santcugatenca Amanda Bernal, la proposta neix amb l'objectiu de transformar el teatre a una plataforma de relació, escolta i reflexió col·lectiva que va més enllà de l'exhibició teatral. Ferrocarrils de la Generalitat ja ha licitat nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic al tram entre Sant Cugat i Bellaterra. Els treballs, amb un pressupost de gairebé 400.000 euros, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de 2026. 29 equips i 450 jugadors i jugadores de la penya blaugrana s'han presentat en societat aquest divendres a l'ASEM de Can Magí. Risto Stoikov és la peça angular d'un projecte que pivota sobre una metodologia de joc implementada per Antonio Sánchez, director de l'escola Penya Blaugrana Sant Cugat, Aquesa. L'alcalde Josep Maria Vallès, el delegat del Vallès Occidental Terrassa de la Federació Catalana de Futbol i Jacobo Domènech han presidit l'acte. Vallès ha anunciat que per la propera presentació del club ja tindrem coberta a la graderia del camp. I el primer equip femení del Sant Cugat goleja per 7-0 el Riudoms a la jornada de 7 del grup 5 de la tercera federació de futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant el coer del grup. Hem de dir que a la represa les vermell i negres han completat el set en blanc. Les de Raül Rasposo són sisenes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer, avantpenúltim classificat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
El passat 3 d'octubre, Netflix estrenà un nou capítol de la seva sèrie Monsters. Aquesta sèrie antològica recorre les vides reals i imaginàries dels assassins en sèrie més famosos i sanguinaris de la història de Nord-Amèrica, un camp en el que van més que sobrats. En aquesta ocasió, la temporada s'ha centrat en Ed Gein, el fastigós assassí i profanador de cadàvers, centrant l'atenció en la seva impronta a la cultura popular i, més concretament, a la història del cinema. Més enllà de la valoració del producte, el que sí és cert és que després de Gein podem trobar un canvi abrupte al cinema de terror. La por, a partir de Psicosis, de Hitchcock, es dirigiria cap als humans i les horroroses possibilitats que tot un ventall d'assassins, més realistes o més fantasiosos, poden infringir en els cossos de carn i ossos. D'aquesta manera, anirien relegant-se a un paper més secundari o de sèrie B els monstres clàssics que des dels anys 20 havien habitat les pantalles i els malsons de tot el món. Però heus aquí que el 2025 Guillermo del Toro ens porta la seva versió de Frankenstein i si encara estàvem processant el Nosferatu d'Eggers, ja ens arriba la versió de Luc Besson de Dràcula. Torna a estar el terror gòtic de moda? Ha arribat una nova era de les bèsties? Per si fos poc, coincideix aquest repunt amb un aniversari molt especial. Es compleixen 50 anys d'ençà que Spielberg atemoria els banyistes de tot el món portant el número 1 de la taquilla a un tauró amb molta gana. Avui dediquem el nostre podcast a les criatures que, per mèrits propis, s'erigeixen com a reis absoluts del terror. Homes invisibles, mòmies, criatures artificials fetes de distintes parts de cadàvers, vampirs i homes llops, zombis, kaijus i, per damunt de tot, el mico més mític, el rei sobre els reis, King Kong. Necessitarem un vaixell més gran per navegar a través de les zones de Cugat Mèdia, Ràdio Cambrils i Ràdio Calella, que se'ns afegeix com a difusora del nostre programa. Però tot i així, trampejarem el temporal per xerrar i debatre amb els sospitosos habituals. Jan Romaní, redactor del web El Cinèfil, i J.R. Armadàs, director del web. Jo sóc en Joan Miquel Mas i ara comença El Cinèfil Podcast.
Que jo deixaria sonar aquesta cançó estona ben llarga i se't posen els pèls de punta 50 anys després.
Segur. Jo m'he posat nerviós.
Ja. Que sí? Has mirat sota la taula a veure si hi havia algú, eh?
Exacte, exacte. Bé, bona tarda, benvinguts una tarda, un dia més, és igual l'hora que ens escolteu, en aquest programa, i com anàvem avançant en aquesta introducció, avui és el torn dels monstres. Com han dit, arran d'aquest repunt que sembla haver-hi del terror gòtic, el folk horror i totes aquestes bestioles sobrenaturals que ara mateix pareix que estan tornant al cinema i que nosaltres ens alegrem bastant, perquè el gènere del monster movie, quan vàrem fer el nostre programa de Players Culpable, ja el vàrem posar sobre la taula. Bona tarda, Jan. Bona tarda, JR. Com esteu?
Què tal? Bé, amb ganes de passar por i celebrar una castanyada parlant de cinema de terror com toca, i en aquest cas amb els monstres com a protagonistes, que com bé dius tornen, però és que jo crec que no han marxat mai.
No.
No han marxat mai, i el que passa que sí que hi ha moments que segurament per actualitat doncs els tenim més o menys amunt en els titulars. Jo crec que el 2025 és un any on estan molt els titulars per mèrits propis, perquè hi ha grans noms que han fet grans revisitacions d'això, de monstres clàssics, que ara en parlarem, i per aquest aniversari, no? L'altre dia parlàvem del 40è aniversari de Back to the Future, doncs avui toca 50è aniversari de Jaws, del Tauró de Spielberg, que com a curiositat inicial podem dir que a l'any moren molt poques persones menjades per taurons. Però tenim aquesta percepció per culpa de Spielberg.
No, però és lògic també, perquè és, a més, tal com està feta la pel·lícula, el tauró pràcticament no surt, i és aquests monstres gairebé invisibles que tens la presència allà, i això, la suggestió és gairebé més terrorífica que veure els ullals, no? La mossegada.
Sí, totalment. Vull dir, les pel·lícules de terror, quan funcionen millor, és quan no veus el monstre o trigues molt a veure'l, perquè avui en dia ara se't presenta un Godzilla aquí, i clar, el primer dia que el van veure va ser, ostres, el Godzilla, quina por. Ara ja és com un amic que podries tenir al sofà de casa, no?
Totalment, totalment. Jo començaria una mica per, així com trencar el gel, demanant opinió, no? És el vostre rànquings personal de monstres, a quin posaríeu a dalt de tot, i així ja començam a treure temes.
Comencem ja amb els rànquings, amb els millors i els pitjors, eh? A veure.
No, però és només difícil, com per encetar una mica, dir, mira, jo el meu preferit, jo diria els vampirs, perquè com a millennial, doncs, vaig viure tot el d'això del fenomen
Crepúsculo.
Però a mi Crepúsculo no m'agradava tant. A mi les que sí que m'agraden bastant, no sé si entren dintre la categoria de plaer culpable, són les d'Underworld. Almenys les tres primeres, és bastant fan de tot el gènere vampirs. I ara hi ha uns llibres que estan sortint, que segurament arribaran a adaptació, perquè estan tenint molt d'èxit, que són els del Jay Kristoff, de l'Imperi del Vampir, que aquest fa una revisitació després de que Crepúsculo es carregués bastant tota la mitologia, i estan tornant el vampir sanguinari i cruel, que és el que realment mola.
I sense oblidar la pel·lícula de Sinners, que aquest any ha donat moltes sorpreses,
sí,
i que ha estat una revolució dins el gènere vampíric, no?, per barrejar tot el tema amb el racisme, no?, i aquells Estats Units de fa uns anys, quan encara els negres estaven relegats, no? Una pel·lícula molt recomanable,
molt
que la podeu veure
a
HBO, sí, i que no m'estranyaria veure aquest any nominada algun premi.
Ho estarà, ho estarà.
Encara sí, que sigui a música, jo sí, trobo que hauria d'estar.
No, a pel·lícula i tot, segur que ho
pel·lícula,
estarà.
Sí?
Sí, sí.
Aventures pel·lícula,
ja,
eh?
Ja veureu, ja veureu.
Ja, sí, quan, sí, fem el, quan fem el podcast de les millors de l'any, estic segur que sortirà aquesta.
Estarà, estarà, sí. Jo diria, jo, si els categoritzem com a monstres, jo em quedaria amb els zombis.
Ah, clar.
Perquè, bé, al final, a mi, com... El que més m'interessa són les històries humanes i quan hi ha zombis hi ha històries humanes perquè hi ha els humans com a bons i els humans com a monstre terrorífic, no, també. I, no sé, jo també he crescut pel·lícules com Shaun of the Dead, per exemple, no? Com el zombi, com més enllà del terror, sinó també dins del món de la comèdia i tal. Sempre com... M'han semblat pel·lícules com molt, molt interessants i, no sé, vull dir que sempre és més garantia per mi el monstre... que és més garantia per mi, és el zombi.
Hi va haver com tota l'eclosió al principi de 2010, 2015, arran, òbviament, de The Walking Dead, que es van començar aquí, a la de Sitges, és mítica, però jo recordo a Palma d'adolescent que es van començar a fer zombie walks, així com bastant periòdiques, i hi havia com tot un interès gran pel gènere del zombi, una eclosió bastant forta.
I a més el fenomen zombi, que el fenomen zombi neix a l'any 1968 amb la pel·li de George Romero, no? De la Mujer de los Muertos, i era aquell zombi una mica tòtil, no? El que s'aixeca, que camina lent, i en canvi la revolució dels zombis, diguem, barra infectats, que és la que segurament el segle XXI ha donat més alegries en aquest cinema, és amb Danny Boyle, que a més ara torna a estar d'actualitat perquè ha revisitat aquell 28 dies després, i ara amb el 28 setmanes després, i ara el 28 anys, que serà una trilogia, que ja l'any passat vam tenir la primera...
A mi m'ha agradat molt.
A mi també, i la segona ja ha posat el tràiler i pinta molt i molt bé. I en aquest cas hem de reivindicar la nostra aportació pàtria al tema, que és la saga Rec, que ha estat una saga...
La meva preferida, això
mítica, ho he de dir. De zombis, i efectivament fins i tot millorant o com a mínim estan al nivell de la pròpia dels 28 dies i mesos i anys, i a més, escolta, en un pis de l'Eixample de Barcelona i amb un final que a mi encara em posa els pèls de punta i considero dels més terrorífics, no de la història dels monstres, sinó del cinema. Les golfes amb la niña Medeiros, jo encara estic fent cacones amb aquell final.
De fet, jo demanaria si consideram la niña Medeiros com un monstre de cinema. Estaria de dins? O...
És que, clar, a veure, si ara ens posem canònics i ho hem estat parlant allò fora de micròfon abans, clar, que és el cinema de monstres, no? I jo crec que, clar, hauríem de fer una sèrie de divisions. De primer, aquests clàssics que comentàvem, no?, que venen de la literatura, Dràcula, Frankenstein, Home Invisible, El Geperut Notre Dame, tot plegat, que són els que segurament van triomfar a la primera meitat del segle XX. Llavors, més tard, a meitat de segle XX i finals de segle XX, entra amb més força el monstre gros i lleig, com pugui ser Godzilla, com pugui ser Taurons, com pugui ser tota la part aquesta animal dels monstres, Jurassic Park, homes, llop i tot plegat. I després, sucedanis, com puguin ser els zombis que dèiem ara, aliens, que no deixen de ser monstres, o com a mínim el tractament és de monster movie, no? I per tant, tot el ventall s'ha fet molt ampli, no? I per mi estan monster movie, Starship Troopers o Alien, com el Frankenstein d'avui en dia de Guillermo del Toro, o una pel·lícula que després parlarem, Host, del 2006 o 2007, de Bong Joon-ho, no? Aquell monstre que està als carrers de Seul. Sí. No? Tots són monster movies, l'única diferència, diguem, és la mida del bitxarraco, o si el bitxarraco en si té una arrel o una base humana o no.
Sí. Jo crec que una mica la transició aquesta que ara deia el JR dels monstres clàssics que venen de la literatura cap als monstres aquests enormes que són destructors de ciutats, va venir una mica amb la Guerra Freda, no? Tu això t'encantarà, això, en Miquel, que t'ha encantat la història, com, no?, el Godzilla va néixer de la Guerra
Godzilla
dels Missils.
Són les bombes nuclears.
La por a l'aniquilació total de la humanitat per culpa de la Guerra Freda, que tenia la sensació, tant russos com nord-americans, que en qualsevol moment algú apretava un botó i tots ens anàvem a la merda, doncs una mica d'aquí ve aquesta necessitat d'un cinema tan destructiu, de monstres tan grans, capaços d'aniquilar-nos a tots, no?
Sí, de fet, crec que quan varen fer el programa de Bola de Drac ho varen comentar, que sobretot dintre de l'imaginari dels japonesos les dues bombes nuclears que van caure al final de la Segona Guerra Mundial han marcat, és lògic, vull dir, si nosaltres ara a Catalunya de cop hi ha dues bombes nuclears que s'acarreguen Barcelona i Mataró, per dir alguna cosa, tardaríem segles en recuperar-nos com a societat d'aquesta destrucció. Aleshores, els japonesos inclouen com a part de sanació del trauma els monstres que destrueixen ciutats, les amenaces intergalàctiques que arriben i ho peten tot, com una forma també de processar el trauma d'un dia per l'altre perdre dues ciutats, que és molt fort.
I Godzilla surt molt poc després de les bombes, perquè surt l'any 54, que està molt, molt a prop en el temps. Vull dir que va ser una pel·lícula que, clar, ho veiem des d'una altra perspectiva, però molt impactant en aquell moment i, clar, i pels japonesos, a la vegada, molt, molt retraumàtica, no? Perquè d'alguna manera tornaven a veure, no? A més, aquí la van traduir com Tòquio bajo el temor del monstre, el terror del monstre, una cosa així. Era tornar a veure això, però, en canvi, a la gran capital, no? Tornar a veure aquesta destrucció que havien viscut no fa gaire, en aquest cas amb un monstre, que tenia aquest mateix origen, que és l'origen nuclear.
Clar, clar. Sí, és superinteressant. Ara, fent una mica més llarg aquest tema, es veure com el cinema de monstres, en general tota la història del cine, no? Però el cinema de monstres, si l'analitzes a partir de l'anàlisi històric, abans, quan estàvem posant una mica en ordre el que havíem de parlar avui, veiem que tota la primera part del segle XX, que és quan apareixen els monstres de l'Universal, el primer Dark Universe, que és el que ara vàrem voler com revifar, amb la mòmia del Tom Cruise que va fracassar, tot això ve d'una concepció del cinema molt de fira, molt de, això, com de parc d'atraccions, en el que el terror gòtic encara era relativament recent. I imaginem-nos la primera adaptació que ens trobam del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o Dràcula, és com si ara veiem una pel·lícula que adapta una novel·la dels anys 90, no? Ara, varen a Sitges, varen veure de Long Walk, que és una novel·la dels anys 80, doncs més o menys seria el mateix. Aleshores, quan vas veient tot això, va avançant el segle XX, es va canviant la perspectiva de la gent sobre el que li fa por i el que no li fa por. Quan apareix Ed Gein, apareix com un terratrèmol tots els horrors que són capaços de cometre els humans, ja el terror deriva cap aquí i tot el que són els monstres queda dintre d'una sèrie B molt vàlida, com és la Hammer, no? Però ja ha relegat a un segon punt, no? El monstre del tauró també, en el fons, no deixa de ser com agafam la natura i la feim terrorífica. Ja no necessitam anar tant a lo sobrenatural, tret de coses com l'exorcista, pot ser tret de casos com aquest, ja ens n'anem molt més cap a el terror és el que ens poden trobar. Allò sobrenatural, allà que està fora, també té a veure amb una societat que ja no és tan creient, que és menys supersticiosa, vull dir, tot està lligat, sí, en aquest punt.
I el que ens fa por ara, com en un de les tofàs, és un virus que s'expandeixi i ens elimina a tots, no? Exacte. Vull dir que així va
evolucionant. I la certesa d'un final d'un model de societat, que també és...
Exacte.
Si ja no és només el virus, és el món que coneixem, el veiem tan fràgil que està a punt d'acabar i el que ens fa por és el que vendrà després, no? I la projecció del després és el que ara genera més terror, no?
I en canvi, 70s i 80s va triomfar molt l'Slasher, no? Que és el monstre no monstre, o sigui, el monstre humà, que és una persona, no?, que va matant el personal pels motius que siguin, i aquest segurament també relacionat amb tots els moments aquests, Ed Gein, Charles Manson, no?, tots aquests assassins mítics i mediàtics que sortien als Estats Units, i per això doncs van sortir Halloweens, Screams, als 90, tota la saga de Viernes 13 i tot plegat, que també va ser la que va...
Kruger, que encara que sigui més fantasiós, el Hellraiser, veuen d'això, ja no tenen com inspiració un monstre romàntic, de terror gòtic, ja és una cosa més basada, això, amb l'assassí en sèrie, que li dones un punt fantasiós, lo qual és xulo també perquè a nivell d'estimular la fantasia ens ha donat monstres de I nova tant. Creació, doncs, com molt interessant, no?
I tant.
Però deixant una mica de banda la història del segle XX i del cinema clàssic, també han anat sorgint al segle XXI i final del segle XX molts de monstres de nova creació que ens han atemorit i que crec que tu, JR, tenies un petit recull, no? Que...
Sí, òbviament no és un recull exhaustiu, sinó una sèrie de monstres, diguem, del segle XXI que m'agradaria destacar perquè han estat monstres que han impactat molt a l'audiència en aquest moment. I el primer, per mi, serien els Mutos de Pacific Rim. Aquí Guillermo del Toro revisita d'alguna manera el fenomen de Godzilla i li fica també en tota aquella base de Mazinger Z, no?, i creen aquests megarobots que han de lluitar contra aquests megamonstres, que és una pel·lícula molt, molt d'estètica i d'arrel japonesa, i que va triomfar molt, em sembla, el 2013 era. Després, el Clover, de Cloverfield, una pel·lícula de monstres també amb clau Godzilla, per entendre'ns, bitxarraco gegant, cada cop i volta... tu comences la pel·lícula en una festa i acabes veient que hi ha una destrucció de la ciutat total i massiva, i que és una pel·lícula que va impactar molt i que també ha donat lloc a una petita saga que ha continuat amb dues pel·lícules més. Després, uns de molt interessants, que són els aliens de A Quiet Place. Aquests aliens que ens creen una societat tranquil·la, que només es guien pel so i, per tant, doncs, només et perseguiran si fas soroll. Només comentar l'escena del principi on hi ha un supermercat que està tot arrasat però estan intactes les bosses de patates. Perquè si les obres ve el bitxarraco i se't menja. Molt interessant A Quiet Place, que també ens està donant seqüeles i que segurament donarà encara més a parlar. A mi també m'agrada especialment el monstre que l'he comentat abans de Host, de la pel·lícula coreana de Bong Joon-ho, perquè és un monstre contemporani també al mig de la ciutat, però que ja et surt al minut 5 i ja el rebel·len, o sigui, en contra del que haurien de ser aquestes pel·lícules, i que hem comentat abans, que has d'amagar el monstre i que com menys millor, doncs no, aquí surt des del principi i ja tota la pel·lícula és el fugir d'aquest monstre. I per acabar, segurament els monstres televisius que més han impactat aquest segle XXI, que són els Stranger Things, no? Els Demogorgons, i després el Vecna, no?, com a gran jefe d'aquest món de l'Upside Down, que ara veurem el desenllaç d'aquesta que ha estat la sèrie estrella de Netflix i que jo crec que també ha aconseguit pujar el carro a tota una nova generació amb aquest cinema de monstres i de terror que, amb un producte que no deixa de tenir les bases en els 80 i en aquestes pel·lícules que triomfaven als 80, però que ha actualitzat el segle XXI amb aquests monstres nous del món de sota.
I a més, si te fixes una mica, Stranger Things... No crec que ho fessin conscientment, però que és interessant veure com el Demogorgon de la primera temporada és un monstre molt visceral i d'aquest tall pot ser més de kaiju, no? Uh-huh. I com al final Vecna és ja entrar en l'humà una altra vegada, no? Que directament és un humà que s'acaba convertint en aquest tipus de monstre i que té tota la base amb el Freddy Krueger, no?
Perquè jo crec que el que diu el Jan, que en el fons ens acaben interessant més les històries humanes, i si més enllà dels Demogorgons, que són una espècie de gossos amb un cap que sobra com una flor, el Vecna, que és un monstre més humanoide i que li veus una intenció i un raciocini humà, ens espanta molt més això que no pas un animal desbocat, jo crec. Clar. Per molt que l'animal desbocat també et pugui fer por o se't pugui menjar, però en l'altre hi veus una psicologia darrere terrorífica que t'acollona més.
Totalment, totalment. Ja canviant una mica de tema, el que comentàvem abans era que nosaltres sí que hi ha tots els monstres de l'Universal que són dels anys 20 i que com a mínim algun fotograma hauràs vist, sigui del Frankenstein, sigui del Nosferatu, del que sigui, però periòdicament aquests tornen a aparèixer i pot ser nosaltres abans de veure el Nosferatu dels anys 30 havíem vist alguna pel·lícula de vampirs o havíem vist la mòmia del Brendan Fraser abans que la mòmia antiga, i per tant que és un gènere que constantment veiem que es va reciclant, no? I ara aquests darrers anys, jo sé que a tu t'agrada molt JTR, van començar a aparèixer de nou el King Kong, el Godzilla, no?, i aquest nou Monsterverse, no?, era una mica, el podríem treure una mica aquí parlar,
sí,
de com
sí,
està.
Jo celebro això, que, a més, clar, com dèiem, Godzilla té l'origen al Japó, i a més al Japó tota la mitologia kaiju està desenvolupadíssima amb altres monstres que aquí ni tan sons ens sonen, o que si ens sonen alguns és perquè després els han recuperat a les pel·lícules americanes, però l'univers, en aquest cas... insectes, animals o bitxos en general que s'han convertit en estructures gegants i destrossen ciutats, al Japó el tenen desenvolupadíssim. Però en aquest cas, en aquest Monsterverse que van recuperar amb la versió nova, i dic nova perquè, clar, va haver-hi un dels anys 90, aquell del Jean Reno i el Matthew Broderick, que va anar molt bé, però no parlem d'aquesta, perquè aquesta no va continuar, sinó el 2014 va tornar Godzilla. Godzilla americà, que és llavors el que va arribar a tot arreu. Entre mig hi ha hagut Godzilles japonesos amb molt d'èxit, com Shin Godzilla, o com la última de Godzilla Minus One, que va arribar fins i tot a guanyar l'Oscar als millors efectes especials. Però, al marge del Japó, aquest Monsterverse va continuar després amb Kong Skull Island, i a partir d'aquí va haver-hi ja la barreja mítica entre King Kong i Godzilla, que va arribar després de primer Godzilla 2 i després ja Godzilla vs. Kong, que va ser una de les pel·lícules que va funcionar millor després de la pandèmia, quan encara ens costava molt anar al cinema. Doncs aquesta va ser una de les poques que va tenir molt èxit i va ser de les més taquilleres a aquell any. I ara aquest any, que han fet, bueno, el 2024, Godzilla vs. Kong New Empire, i espera perquè n'hi haurà més.
Sí, no, això pinta que serà una d'aquestes exitoses.
Sí, perquè el entren clarament dins de la categoria de plaers culpables, sobretot aquestes últimes, perquè ja és la destrucció perquè sí, i els arguments no se salven ja per enlloc, i el King Kong té una espècie de puny metàl·lic, i bé, és igual. És com unes crispetes i unes cerveses endavant. Sí. Però no vindrien a passar la història del cinema per la seva qualitat. Jo crec que d'aquestes, potser la més reeixida de totes va ser la de Kong Skull Island, la del 2017, que ens va introduir el personatge de King Kong d'una altra manera, i aquesta a mi va ser la que més em va agradar. Però en qualsevol cas, ara mateix aquest Monsterverse continua sobre la taula i continua obert. A més, ara se n'ha fet una sèrie Apple TV de Monarch, que és com aquesta empresa que intenta explotar amb tots aquests kaijus, tots aquests monstres, i jo estic segur que n'hi ha per estona, i fins que no s'esgoti potser com els superherois, de tant en tant, cada dos o tres anys tindrem una pel·lícula d'aquestes.
Jo he de dir que la de Kong Skull Island com a pel·lícula em va entretenir, va complir la seva funció i va estar bé, però és que les comparacions són odioses, i a mi la del Peter Jackson, sí, les clàssiques, sí, les podem enaltir el que vulguem. Jo recordo tenir, no sé si tenia 12 o 13 anys, anar al cine a veure la del Peter Jackson, i és una d'aquestes experiències cinèfiles que te marquen. Una pel·lícula de 3 hores, molt ben rodada, molt bon repartiment, un King Kong que estava, no sé exactament, potser això ho recordes tu més, però que havien estat tot l'equip observant el floquet de neu durant no sé quant de temps per poder-li prendre les mesures. Vull dir que al final el King Kong de Peter Jackson...
Té una arrel catalana i tot, mira que
té una arrel catalana, no? Me pensava que tindria... Jo sé, me sona que durant...
M'està sonant a mi també.
Me sona que varen estar durant un temps venint aquí al zoo de Barcelona per veure com es movia i prendre-li les mesures de la cara, i que després, pues, li varen canviar el color de pèl, de pèl, no?
Perquè... Home, és que a veure, King Kong, si el fiques de color blanc seria una mica estrany,
eh? Bueno, estaria molt guapo, eh? També t'ho dic.
Acabarà arribant, vull dir, perquè se'n fan tantes i tantes que al final...
En algun moment s'hauria de...
Estàs mirant que no existeixi ja, potser, i tot.
No, hi ha una pel·lícula que ara ho haig de mirar perquè no recordo si és blanc, però ara ho miraré.
Rampage, pot ser? No. Hi havia una que era un mico enorme.
Sí, no,
me sona la portada, perquè no
l'he vist. Mi gran amigo Joe, però no, no, no és...
No, mi gran amigo Joe també era de pel negre. Sí. Aquesta la vaig veure al cinema, jo, també, quan era nin.
I, efectivament, Rampage és blanc.
Aquest, blanc,
ja l'hem
no?
Trobat, sí. Aquest sí que
és... Però és un goril·la més petit, no? Entenc.
Home, és, no parlem de Dwayne Johnson, no? Parlem del goril·la.
Sí, exacte.
Val, no, home, l'estic veient, és grandet, eh?
Vale,
grandet. Aquesta no la vaig arribar a veure.
No és un monstre.
King Kong és un bitxarraco.
No és tan bèstia com Godzilla o King Kong, però és grandet. I aquest sí que sembla més aviat un floquet de neu enfadat. Sí.
Bé, deixam oberta la possibilitat de que arribin més pel·lícules del Monsterverse, no?
Sí, jo crec que arribaran. I el que també sembla ser que pot reactivar-se és la mòmia de Brendan Fraser. Ara que Brendan Fraser torna a estar a dalt de tot, i ha guanyat Oscars i se l'ha recuperat, i això a Hollywood li encanta, no? Aquestes joguines trencades, tornar-les a la palestra. hi ha bastant rumors de que pot tornar la mòmia Brendan Fraser, tenint en compte, com deies, el fracàs de la mòmia Tom Cruise, i aquest intent de Monsterverse clàssic que també havia de portar en Russell Crowe com el Dr. Jekyll i Mr. Hyde i tot d'altres personatges amb l'home invisible i tot plegat, però que allà es va quedar perquè aquella pel·lícula no va anar.
A mi, la del 99 a mi em va marcar molt, eh?
A mi m'agrada molt,
quan
també.
Quan era petit, jo recordo els escarabats aquells que se'ls ficaven per dins de la pell. Jo he tingut bastants malsons a la meva vida per culpa de la mòmia, eh?
De totes maneres, te diré que, tot i ser molt fan de tant la primera com la segona, la de l'emperador drac, aquesta tercera, no m'ha agradat tant.
Però a mi crec que tampoc, perquè és com que la tinc més oblidada.
Més oblidada, més
recordo
nebulosa,
molt bé la primera
no?
i la segona, sí. I després ja no sé què passava. Sí,
sí, no, jo, les dues primeres sí que m'agraden molt, però no estic del tot d'acord en que en Brendan Fraser ara se fiqui aquí, perquè hauria de tirar més cap al cinema indi, que és el que li ha donat una mica el revifar sí. la seva carrera.
A mi no em molestarà si torna a fer una mòmia.
No, i l'anirem a veure i faran crispetes.
Però no
i tot
és aquell Brendan Fraser, que era un sex símbol, el Brendan Fraser del 99,
sí.
I ara és una altra
cosa. Ara és la balena. Sí, sí, sí.
Ja no només a nivell físic, però sí que és veritat que la pel·lícula de la balena, que a mi m'ha de sorprendre gratament, perquè el director, que és l'Aronofsky, me fa molta por, té molta facilitat per fer pornografia emocional. Aleshores, la de la balena...
A veure, n'hi havia una miqueta, la balena.
N'hi havia una mica, però venint del director de Requiem for a Dream, estava bastant continguda. No sé,
sí,
saps? Venint d'on venia, no? Aleshores, jo crec que en Brendan Fraser, que ara, gràcies a una pel·lícula més indie i més emotiva, ha pogut tornar dalt, que el recuperin per fer els seus papers clàssics, a mi no m'acabaria ara, de fer, però bé, això ja és la meva narrativa.
Parèntesi, Brendan Fraser, ja que estem amb el tema, tot i que estem parlant de monstres avui, ara farà una pel·lícula on és un actor que es deixa llogar per famílies japoneses.
Rental Family, no?
Exacte. I doncs ve a fer de germà gran no sé què, o de la parella de no sé qui, o de l'amic de no sé quan, per japonesos que per sortir d'una situació necessiten un estranger, i llavors el pots llogar a Brendan Fraser perquè vingui a fer el paper que tu vulguis.
Doncs no sé què dir-te si és més terrorífic aquest argument que... Sí.
No compta com a Monster Movie, però vaja. No.
Gairebé.
Sí. Però compta com a monstruositats d'un futur probable,
I tant.
No? De totes maneres...
No, probable no, això ja existeix al Japó, eh?
Sí, en
sèrio? Sí.
Però que és una espècie d'això de les constel·lacions familiars? O
no, no, o sigui, tu al Japó pots llogar persones, en el bon sentit de la paraula, per, no sé, tens un sopar amb els teus pares i vols fer veure que tens un nòvio, doncs tu, hi ha agències que porten a persones, tu vas al sopar amb els teus pares i mira, et presento el meu nòvio, tal, i després te'n tornes al teu poble i els teus pares es pensen que tens una parella i ja està.
Ostres.
Això existeix. Sí.
A mi em sembla una mica...
Molt distòpic, molt distòpic.
Doncs ja la realitat ha superat la ficció. Sí, no són monstres, però existeix.
Doncs mira, no deien que hi havia tants d'actors que no tenien feina, doncs aquesta pot ser una sortida.
A la pel·lícula representa que Brendan Fraser és un actor.
Això.
Exacte.
Bé, de totes maneres, si avui hem triat aquest tema és perquè arriba, jo no la vaig poder veure a Sitges, vosaltres sí, i per tant en podeu parlar, arriba una nova versió de Frankenstein dirigida per Guillermo del Toro. Abans de que parleu del Frankenstein, hem de dir que Guillermo del Toro, uno di noi, el friqui que més estimam en tot el cor, que ha fet moltes pel·lícules de cinema espanyol molt bones, que ha sabut introduir el terror i els monstres. A mi, una de les meves pel·lícules preferides sempre serà El laberinto del fauno. I la introducció que fa aquí dels monstres i la fantasia em sembla magistral, barrejada amb un trauma com és el de la Guerra Civil. Mm-hmm. I, per tant, tenien també una mica de repàs de tots els monstres clàssics i d'imaginació novella, diguem-ne, que ens ha dit aquest director, no? Podríem parlar del Hellboy, podríem parlar de La forma de l'aigua, no?
Segurament Hellboy...
És del Mike Magnolia, sí, però...
No, sí, no el consideraríem un d'aquests monstres, però sí, però en el fons ho és, o fins i tot Blade no deixa de ser un vampir quan va fer Blade 2, o sigui que si repasses la seva filmografia...
Bueno, i també és més encàrrec, no? Vull dir que podria... Que del Toro el podríem diferenciar una mica entre les obres que ha escrit ell i ha volgut fer ell perquè tenia alguna cosa a explicar... Vaig a guanyar diners, no?
Escolta, que és molt legítim i que tots hem de guanyar la vida.
Amb els diners que fan aquestes pel·lícules pot fer les altres.
Exacte.
I Guillermo del Toro ja el 1997 va començar amb una pel·lícula, bueno, va començar abans, però de monstres, una que es diu Mímic. que...
No l'he vist, tampoc.
Hi havia uns monstres per unes clavegueres, i això són monstres, d'aquests bitxos estranys, una pel·lícula molt interessant, fosca d'aquestes, això, d'anar per les clavegueres amb les ametralladores a veure si trobem aquests monstres, amb Alicia Silverstone. A mi, jo la vaig veure d'adolescent, i bé, quan encara Guillermo del Toro, com per entendre'ns, no era ningú a qui lluar o a qui admirar, aquesta pel·lícula ja va arribar-nos al cor dels que ens agraden el cinema fantàstic. Després va arribar Hellboy, va arribar Blade, i aquí ja d'alguna manera es va donar a conèixer força, però, com bé deies, la pel·lícula Laberinto del Fauno va ser segurament la pel·lícula que el va entronar, perquè va ser la primera que fins i tot va arribar als Oscars, amb una història molt espanyola i amb actors catalans, i a més amb uns monstres, tant el Fauna com aquell que té els ulls a les mans.
M'encanta aquest monstre, m'encanta.
Que és terrorífic, o sigui...
Però molt inútil alhora, perquè o sigui, té les mans a la cara, no fa res.
Et fa por, t'espanta, que és el que ha de fer.
Se queda gravat a la memòria, això. Exacte. És el que buscava realment.
I per cert, monstres catalans.
Home, el Sergi López és terrorífic en aquesta...
No vull dir això, vull dir el maquillatge.
Ah...
I els monstres, el disseny aquest dels monstres, el van fer dues persones de Molins de Rei que van guanyar l'Oscar per aquests monstres. O sigui, ostres, tenim un Oscar català, dos, de fet, perquè eren una parella, gràcies a tant al Fauna com al Sergi López com al monstre dels ulls a les mans, van aconseguir un dels primers Oscars per Catalunya gràcies a aquesta pel·lícula. Més enllà dels actors, que en aquest cas no van tenir cap nominació ni res, però que sí que estaven fantàstics i que, efectivament, Sergi López fa tanta o més por que els monstres de veritat.
L'escena aquesta, quan li han fet un tall a la boca i s'està cosint, a mi gairebé fa més por que el moment dels ulls a la cara.
I tant, i tant. Aquesta. Més endavant, que ja l'hem comentat abans, va entrar a l'univers Pacific Rim, seguim amb monstres, en aquest cas amb una magnitud una mica més grossa, que va també donar una seqüela que no estava tan bé com la primera, i llavors Guillermo del Toro ha aconseguit una cosa que no havia aconseguit ningú mai a la història del cinema, que és que una pel·lícula de monstres guanyés l'Oscar a la millor pel·lícula. Uh-huh. 2017, The Shape of the Water, va aconseguir guanyar la millor pel·lícula. Crec que era la segona vegada que una pel·lícula de gènere fantàstic guanyava l'Oscar a la millor pel·lícula, i ho va fer una pel·lícula de monstres, després del Senyor dels Anells.
Això t'anava demanant.
Que no feia tant. I per tant, només per això ja té el seu lloc a la història. I a més, una pel·lícula que també parteix del monstre clàssic aquell de
la Laguna Negra.
Efectivament. Readaptat, i però una mica la base i l'estètica anava per aquí, i una història molt arriscada, no? Perquè és una història d'amor. Entre el monstre aquest, una espècie de sirena, tritó, no sé com definir-lo, i una dona muda, i jo crec que va ser una pel·lícula molt, molt valenta, molt arriscada, i que va aconseguir arribar a dalt de tot contra tot pronòstic. Més tard ha fet altres pel·lícules que no són tant de monstres, com el Pinocho, que va fer d'animació, va estar productor de...
Sortien Torre... feixistes. Sí,
compta com a monstre,
no?
La sèrie de Trollhunters d'animació per Netflix també, i ara el 2025 ens ha sorprès a tot amb aquesta nova versió de Frankenstein, que era la seva pel·lícula somiada de sempre. Jo recordo quan vaig tenir l'honor d'entrevistar-lo quan va venir al Festival de Sitges, i recordo el titular que deia molts han trobat a Jesucrist, jo vaig trobar Frankenstein. O sigui, ja des de sempre tenia aquesta obsessió de convertir aquesta pel·lícula i fer-la a la seva manera, no? amb el seu imaginari fosc i terrorífic, i d'una manera que et fa més por el monstre que no és monstre, que és Victor Frankenstein, que no pas el monstre que és monstre, que és la criatura que fa perfectament, jo crec, Jacob Elordi.
Que aquí és una mica el tema de tot el cinema de monstres, sobretot el clàssic, que és posar en relleu que el monstre no és dolent per naturalesa, és dolent perquè està en un món en el que no encaixa. En tot cas, els que són dolents són els humans que l'acompanyen, no? I en el cas de Frankenstein, doncs està molt clar, no? El dolent realment, el monstre de Frankenstein és el doctor Frankenstein, no la criatura. Sí. No? En aquest cas, què tal és la pel·lícula?
El JTR i jo tenim opinions diferents, per
això
tant, és bo que les tinguem. A mi, o sigui, jo ets a dir que a nivell tècnic em va semblar espectacular, vull dir, la direcció, els escenaris, el vestuari, tot, la banda sonora també em van encantar, però a nivell d'història vaig trobar que era llarga, o sigui, que vol explicar-ho tot sobre el doctor, i quan portes mitja pel·li després vol explicar-ho tot sobre el monstre de Frankenstein. Mm. I em va semblar que potser li hauria anat bé retallar una mica, centrar-se una mica més en una de les dues històries, perquè al final arribes i dius, realment era necessari tot el que m'has explicat del doctor per arribar a entendre tot el que després m'has explicat sobre el monstre, i o sigui, m'estava agradant, però a partir d'un moment era com, uf, però on vols arribar? I al final queda clar on vol arribar, però no em va acabar de tenir l'impacte emocional, potser perquè em va sobrar metratge.
A mi no em va sobrar metratge. Jo podia quedar-me a viure dins de la pel·lícula en qualsevol moment, i em va encantar l'estètica, em va encantar la manera com primer t'introdueix efectivament la vida del doctor i tots els seus dimonis, i després l'herència de tot això malentesa és la que agafa el monstre, la criatura que neix com un llenç blanc, no? Jo no sé res, no sóc ningú, i per això mateix el rebutja el seu creador. A mi em va agradar molt aquesta dicotomia, més fins i tot la pel·lícula ho divideix en dos capítols clarament, comença el Víctor i després la criatura i tot plegat, vull dir que són com dues pel·lícules diferents, i a mi em va convèncer totalment. També a vegades amb Guillermo del Toro soc bastant poc objectiu, no? És com d'aquells directors que gairebé em sembla bé tot el que faci, i per tant reconec una mica de biaix, no? I de no saber veure potser alguns dels defectes que té. Si li vaig trobar algun, em va faltar una miqueta més o de definició de protagonisme del personatge de la noia, de la Mia Goth, sí. Que està molt bé i l'entens, però
està una mica com a objecte de desig,
sí,
i poc desenvolupat.
Se centra tant en els altres dos, que està clar que són els més potents, però que t'oblides també d'aquest personatge central i de que és molt important també per l'evolució de la criatura, no? Però bé, en qualsevol cas, celebro molt que l'hagi pogut fer, que l'hagi fet a la seva manera, i que arribi als cinemes, perquè clar, això acabarà a Netflix d'aquí res, s'estrena el 7 de novembre, segons quan escolteu aquest podcast, però s'estrena als cinemes el 24 d'octubre, per tant, en aquesta finestra, si teniu l'oportunitat d'anar-la a veure al cinema, com nosaltres la vam poder veure al Festival de Sitges, val moltíssim la pena, i no haver-la de veure en una pantalla petita com és la del mòbil o la del menjador de casa, perquè és d'aquestes pel·lícules que gaudeixes veient-la en pantalla gran per tot això que dèiem, no? Sobretot per una fotografia espectacular amb uns clarobscurs que a la tele de casa no els podrà apreciar.
Clar, no, si és una d'aquestes pel·lícules, com diríem, de per quedar-t'hi a viure, sempre és millor en pantalla gran, així que encoratjam.
Sí, sí, o sigui, sí. El millor que té per mi és la fotografia i el disseny de producció, i per això em semblaria absurd no veure-la al cinema.
Sí, sí. Però bé, en qualsevol cas, com a anècdota, quan la vam veure a Sitges i sortia el logo de Netflix, la gent va xiular.
En sèrio?
Sí.
Sí, sí, sí.
Per algun motiu que després en parléssiu?
No, suposo que perquè hi ha aquesta concepció, com dèiem l'altre dia quan parlàvem de l'streaming, no? Doncs que Netflix no té la qualitat o el pedigrí que mereix Guillermo del Toro, quan en realitat Guillermo del Toro ha fet moltes coses per Netflix, i segurament si ha fet aquesta pel·lícula és gràcies a que Netflix li ha pagat.
Sí, no? Perquè va funcionar molt bé aquesta antologia que va fer, no? El Gabinet de
Curiositats. El Gabinet de Curiositats, sí. Molt interessant, també,
molt xulo.
I molts de monstres també allà.
Però que ja no era ell el director, sinó que era com que convidava talents emergents. O sigui, és
una espècie d'Alfred Hitchcock presenta, però amb Guillermo del Toro, que ja s'ha guanyat la reputació suficient com per capitanejar un producte d'aquests. És veritat, molt interessant també aquesta sèrie.
Doncs, fet el repàs de Guillermo del Toro, que, com dèiem, estrena el dia 24 d'octubre la pel·lícula, i si podeu anar-la a veure al cinema, doncs molt millor. Tornem al tema d'avui, els monstres, i volíem preguntar-nos, aquí tenim el Jan, que és expert en fer rànquings, quins són els monstres que més vegades han pogut veure el cinema, no? El teu rànquing d'avui és sobre això, no?
Aquest és el rànquing. M'ha costat una mica perquè primer havia de definir què és monstre, què no és monstre, i llavors he hagut de separar una mica el gra de la palla. He fet investigació, però tampoc és una ciència exacta, perquè evidentment no he pogut comptar pel·lícula per pel·lícula de totes les pel·lícules que s'han fet a la història quan han aparegut o no uns monstres, però he anat fent càlculs i números, i més o menys he tret un rànquing eliminant criatures més tipus fantasmes, esperits, dimonis. Aquestes han quedat fora, diguem, no les he considerat com a monstres. I tenim les següents. En el número 10 moltes de les que diré han anat sortint. La criatura de la Laguna Negra, que ens serveix una mica com a representació de tot el que són les criatures aquàtiques, però aquesta potser és la més mítica, la que va aparèixer a la pel·lícula Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold del 54, i la trilogia que va acabar sent, reversionada de forma diferent al llarg de la història, amb, com dèiem, el 2017, amb Guillermo del Toro i La forma de l'aigua, que va acabar guanyant l'Oscar. Número 9 per Predator, que és la figura d'aquest caçador extraterrestre amb tecnologia que identifiquem amb la pel·lícula Predator de 1987 i amb tota la saga que ha vingut després, que després també ha tingut crossovers amb altres sagues, cosa que l'ha fet aparèixer més cops, com en el seu enfrontament contra el número 8, que és Alien. És difícil això de catalogar els aliens com a monstres, però jo crec que els hem de considerar. L'alien, que realment es diu Xenomorph, no? Això, un depredador alienígena que ens ha tingut atemonits des de que Ridley Scott va fer la mítica pel·lícula del 79, tota la quantitat de seqüeles i prequeles que han vingut després. En total contem 9 pel·lícules d'Alien. Després, en el número 7, venen les mòmies. La mòmia és una criatura mítica del terror. La popularització al cinema ve de la pel·lícula del 1932 i després n'hi ha hagut diverses interpretacions que hem anat comentant. Jo, suposo que molts de vosaltres, la que més recordem és la del 99 amb Brendan Fraser i Rachel Weisz. Número 6, ja venim amb les coses grosses. Aquí porto el King Kong, un dels monstres per excel·lència. Havia de ser-hi en aquesta llista perquè la pel·lícula que el presenta, la del 1933, és clarament una de les més importants de la història del cinema. Jo he comptat fins a 13 pel·lícules on surt King Kong. Potser n'hi ha alguna més. Però bueno, he comptat totes, comptant les que s'enfronta, per exemple, al número 5, que és Godzilla. Poso Godzilla una mica també en relació en representació de tots els kaiju, tots els monstres destructors de l'anime. Un monstre que l'hem vist doncs, en gran blockbusters i també en cinema una mica més independent japonès, però sempre destruint ciutats senceres. La seva primera aparició, com sabeu, és el Godzilla de 1954, dirigida per Ishiro Honda, i he comptat fins a 36 pel·lícules al llarg de la història on surt Godzilla. Número 4, pels homes llop. L'arquetip de l'home llop l'hem vist explorar de formes molt diferents, des del terror més clàssic a la comèdia, a thrillers més moderns. Podríem parlar del Werewolf de Londres de 1935, l'home llop de 1941, fins a arribar a l'Ullal de 1981, o el Wolf amb Jack Nicholson del 1994, per dir-ne uns quants. Si contem pel·lícules d'homes llop, arribaríem al centenar tranquil·lament. Número 3, el podi havia de ser-hi, com no, el monstre de Frankenstein, que acabem de comentar. L'acabem de veure en aquesta versió que ha fet Guillermo del Toro, però d'adaptacions de la novel·la de Mary Shelley en tenim moltíssimes. El Frankenstein de 1931, de James Whale, que després també va fer La núvia de Frankenstein, del 35, molt bona també. Hi ha La maledicció de Frankenstein, del 57, de Terence Fisher, la versió que en va fer Kenneth Branagh, el 94.
Recomanable, i...
Molt bona la de Kenneth Branagh, i tants més Frankensteins que no he dit. També arribem gairebé al centenar de Frankensteins si ens posem a comptar-los tots. ¿Vale? I el top 2 m'ha costat una mica decidir quin anava per davant de l'altre, però el número 2 he ficat els zombis, perquè realment no són un monstre clàssic, sinó, com dèiem abans, apareixen més als anys 60. La gran explosió dels zombis és a la nit dels morts vivents del 68, i després ja van venir l'Alba dels Morts, el 28 dies després, que ara està tornant, Shaun of the Dead, Rec, Guerra Mundial Z, i mil i una més de zombis, que en podríem dir, ens podríem estar tot el dia, però en el número 1 havia de ficar els vampirs, perquè, igual que els zombis, no paren d'aparèixer, però hi són des de fa més temps. Nosferatu és una pel·lícula del 1922 i, evidentment, la figura més representativa dels vampirs és el Dràcula, que ha aparegut contínuament, adaptant la novel·la de Bram Stoker, des de Todd Browning al 31 fins a Francis Ford Coppola al 92. De Dràcules n'hem tingut infinitud, vull dir, aquest any a Sitges en teníem dos, així que així de Dràcules anem. Però de vampirs en general, des d'Entrevista amb el vampir, la saga Crepúsculo, també n'hem tingut moltíssims. No sé si vosaltres penseu que potser n'hi ha més de zombis que de vampirs, és una ciència inexacta, és com la discussió que hi ha de si hi ha més finestres o rodes, no me'n recordo quina discussió era.
Jo però... diria que potser els zombis estan més presents al cinema de sèrie B.
I el... Per això em feia dubtar molt.
Ja, és que zombis, pel·lícules perquè... de zombis barateres n'hi ha molt, molt,
exacte,
moltíssimes.
Però de vampirs també, n'hi ha.
Sí, però no es dona tant el sèrie B així d'explotació i de sang baratera. Normalment el cinema de vampirs té una miqueta més de cura. En canvi, sí, el cinema de zombis, tio, tens un parell de persones amb bon maquillatge i tira. No?
A mi el que m'agrada de tot això són les litúrgies de cadascun de concretament d'aquests dos subgèneres, no? I recordo, ara no fa massa, en un sopar, en un festival de comèdia de Begur, que en van parlar arran de la pel·lícula de Luc Besson, del nou Dràcula, i de totes les normes que has de complir a les pel·lícules de vampirs, no? Òbviament, que si l'all, que si la creu, que si m'has de donar permís per entrar, la sang, la llum del sol, no? Totes aquestes convencions que facis una pel·lícula de vampir, sigui la que sigui, has d'entrar en això, no? I a més, el públic ja ho espera, no? I de la mateixa manera que amb les pel·lícules de zombis, esperes el moment de la infectada, no? O de quan et mossega i el virus comença a córrer, o de com es transmet tot plegat, i tot això t'acaba marcant i condicionant, en positiu o negatiu, la pel·lícula, no? I jo crec que per això, per seguir donant voltes a tots aquests rituals i aquestes litúrgies d'aquests subgèneres, cada any acaben sortint figures noves, no? I anem a fer una de zombis, però que l'origen sigui tal, o allò, el virus tingui un antídot que s'aconsegueix de tal manera, o hem d'arribar al pacient zero, o saps, totes, jo crec que això és el que fa que les ments pensants darrere de tots aquests guions estiguin allà totes estrujades, intentant treure alguna cosa nova o intentant innovar dins de gèneres que podríem dir que està tot explicat, però que paradoxalment cada any hi ha pel·lícules de zombis, sí, cada any hi ha pel·lícules de vampirs.
Però també pensa que hi ha...
I de taurons.
Exacte. No n'hi ha 40, no? Va dir l'altre dia el Jordi Ojeda, com pronosticava el regrés al futur, però...
Sí, sí, sí. Però alerta, perquè cada estiu hi ha pel·lícules de taurons, eh?
Ah,
sí, però
és lògic.
No l'he comptat tampoc a la meva llista com a monstre, però...
Però alerta, ranking, perquè, clar, el 2026 el cinèfil farà 10 anys i jo crec que cada any hem escrit articles, i no només d'una, sinó de més d'una, pel·lícules de taurons a l'estiu. I això, ara ja ho podem dir, fa 50 anys que passa.
Sí.
Des dels megalodons, o aquest any hi havia una que era un assassí en sèrie que agafava la gent, que era com portava a fer excursions per veure taurons, i els tirava els taurons. I, per no parlar del fenomen Sharknado.
Aquesta no podíem anar-nos sense comentar-ho. Sisplau. La millor saga de mal cinema, no? Seria el...
I tant.
No sé si esteu d'acord amb aquest títol, la millor saga de mal cinema.
Seria una bona definició, sí.
Sí.
Fins a 7, no? N'hi ha?
No
o a 8?
No ho sé.
Cada una pitjor que l'anterior i cada una més bona que l'anterior, no?
Però, curiosament, a fenomen Sharknado ha obert la porta a que es facin, ja, això ja no és ni sèrie B, o sigui, ja anem més a baix, a l'abecedari.
Ah, Troma o sèrie feta, no?
Exacte, ni que sortim pel·lícules com Velocipastor, un pastor evangèlic que es converteix en Velociraptor, o ara no fa massa Cocaine Bear, a l'os que se fot cocaïna per tots costats i és una
oso
monster
vicioso,
movie molt ben traduïda com Oso Vicioso.
Gran, és molt bona traducció.
El senyor que traduce les pel·lícules aquí es va lluir en positiu. I cada any ara estan sortint aquestes pel·lícules que ja són una broma i que ja es prenen a broma elles mateixes, però que, escolta, quatre cerveses i unes crispetes i endavant, eh?
Sí, jo recordo quan era nen, clar, jo era adolescent i per tant no hi vaig anar, tu pots ser, sí, que van fer la de les ovelles assassines. La recordes?
No.
Me'n record que anunciaven una doble sessió pel fan de terror clàssic abans de que el Tarantino fes la de, el Robert Rodríguez fessin lo de Planet Terror i Death Proof, n'hi havia una que hi havia les ovejas assassines, l'altra no record quin era, però que també era d'aquest estil, no? Terror baratero, agafant un element corrent, i després això, una ovella que de cop se comença a menjar tot a un grup de joves, no? Sempre els hi toca pencar, no?
Una ovella, com a monstre. Déu-n'hi-do, fins on hem arribat, eh?
Però, escolta...
No, escolta...
Jo et diré una cosa, una de les vegades que més por, bueno, pot ser no tant, però una vegada que vaig passar molta por va ser a una festa que m'van convidar a una finca a Cambrils que tenien oques. I aleshores les oques es tornaven bojos amb tota la gent que arribava, i me'n record que ja vaig arribar, era tard de nit, i anava una mica despistat, per dir-hi d'aquesta manera, i de com em van començar a perseguir totes les oques pel darrere, i jo no sabia ficar-me. Vull dir, com a monstre...
És que no hem mencionat The Birds del Hitchcock, de l'any 61.
Ah, també.
Ojo, Monster Movie amb ocellets. Sí, que també Déu-n'hi-do.
Loques encara no n'hi ha, eh? Loca assassina sortirà d'aquí a poc.
Mira,
jo et convido i t'encoratjo a fer un guió d'una oca assassina, perquè en la línia Sharknado podria anar molt bé, això.
I en línia sèrie també, si mos posam això.
Va, jo la faria més de línia Sharknado, per si de cas.
Com a títol que sigui, quan les oques van al camp, sí. D'acord?
D'oca en oca i et mato perquè em toca.
Exacte.
Les oques van descalces...
Ja comencen a fluir idees.
Ja tenim mig guió.
Bé, sigui com sigui, crec que ja hauríem d'anar arribant, no, al final del nostre programa.
Hauríem d'anar arribant. I me n'he adonat que no t'he contestat la pregunta.
Quina? Ah, és veritat? Quin és el teu monstre dintre del teu rànquing personal?
Jo crec que segurament el que més em va impactar va ser Jurassic Park. També pel moment en el qual la vaig veure, que jo era un nen, i recordo més veure els cinemes de Sant Cugat, que feia poc estaven inaugurats, i quedar-me amb la boca oberta de pam amb el que havia fet Steven Spielberg, i segurament perquè era molt nen encara, no? I la manera com estava fet, amb el realisme amb el que estava fet i la cruesa amb el que estava fet, doncs a mi em va deixar totalment esparverat.
Eres d'aquests nens dels 90, 80, 90, que després se sabien tots els noms científics dels dinosaures?
Vaig tenir una època de dinosaures.
Sí, no?
Sí.
Això és una cosa molt habitual,
molt habitual,
és un fenomen mundial.
El que passa que avui en dia, jo ara que ja tinc un fil, l'època de dinosaures ara es passa més als 4-5 anys, i als 90 es va passar més als 9-10-11.
Perquè... Això és el que jo recordo,
sí,
de quan era nena.
Però jo recordo que fins i tot hi havia als quioscos revistes de dinosaures que sortien cada setmana, sí, i jo les tenia totes.
Figuretes de plàstic. Sí, jo en vaig tenir alguna, també, de figuretes de plàstic.
Sí,
la dinomania va ser molt bèstia. Sí, sí. Per culpa o gràcies a Spielberg, els nens dels 90 vam estar totalment influenciats per això i volar drac, però aquest és un altre tema.
Exacte. Sigui com sigui, deixant per aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Jan. Moltes gràcies, JR. Ens despedim. Fins d'aquí 2-3 setmanes. D'aquí que tornem a gravar. Res, moltes gràcies. Disfruteu del cinema. Us estimo molt. I fins la propera.
Adeu.
Adeu. I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Va néixer un hivern en una freda sala d'hospital. Al veure la llum, el front es va trencar com un cristall. Perquè entre el cistè el seu pare, ella com un peix va relliscar. Fa un mes va complir na 26. Sempre penso en tu. Sempre penso en tu. Junts van per la vida, caminant pel seu jardí. Pot haver-hi algú que sigui encara més feliç. ei, sempre penso en tu. Ell va néixer sol, el van parir entre robes de cotó. El seu pare va dir que tot allò era un càstig del Senyor. Va trobar-li un joc per oblidar-lo, sent un nen el va internar. Ara complirà els seus 33. Sempre penso en tu. Ei, sempre penso en tu. Uns van per la vida caminant pel seu jardí. Pot haver-hi algú que sigui encara més feliç. Ei, sempre penso en tu. Ara el menjador s'asseuen separats per un moment. Si ells es miren bé, corren mil formigues als seus peus. Ella li regala una flor i el li dibuixa en un paper coses que s'assemblen a un cor. Sempre penso en tu. Ei, sempre penso en tu. I uns van per la vida caminant pel seu jardí. Pot haver-hi algú que sigui encara més feliç. Ei, sempre penso en tu.
Música a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària del 2009. Després del màxim de 2.200 contractes al 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.500 al 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. El Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat posa en marxa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història. La iniciativa, titulada Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, es durà a terme després de la representació de l'obra Fantasmes de guerra de la companyia La Baldufa. Amb la direcció de la mediadora santcugatenca Amanda Bernal, la proposta neix amb l'objectiu de transformar el teatre a una plataforma de relació, escolta i reflexió col·lectiva que va més enllà de l'exhibició teatral. Ferrocarrils de la Generalitat ja ha licitat nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-la als efectes del canvi climàtic al tram entre Sant Cugat i Bellaterra. Els treballs, amb un pressupost de gairebé 400.000 euros, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre de 2026. 29 equips i 450 jugadors i jugadores de la penya blaugrana s'han presentat en societat aquest divendres a l'ASEM de Can Magí. Risto Stoikov és la peça angular d'un projecte que pivota sobre una metodologia de joc implementada per Antonio Sánchez, director de l'escola Penya Blaugrana Sant Cugat, Aquesa. L'alcalde Josep Maria Vallès, el delegat del Vallès Occidental Terrassa de la Federació Catalana de Futbol i Jacobo Domènech han presidit l'acte. Vallès ha anunciat que per la propera presentació del club ja tindrem coberta a la graderia del camp. I el primer equip femení del Sant Cugoleja per 7-0 el Riudoms a la jornada de 7 del grup 5 de la tercera federació de futbol. Les santcugatenques han deixat sentenciat el maig a la mitja part amb un contundent 3-0 davant el cué del grup. Hem de dir que a la represa les vermell i negres han completat el set en blanc. Les de Raül Rasposo són sisenes i la propera jornada visiten el camp del Vic Riu Primer, avantpenúltim classificat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Contades. Salutacions, comencem el Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina, al control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, i avui de manera excepcional per un servidor, per Joan Garcia. Esperem que l'Alba Triador no es recuperi, la tenim al llit, i esperem que ben aviat estiguem tots nosaltres. Avui és dilluns 10 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana a l'Esport en Marxa i afegirem una mica de cultura per conèixer el primer projecte de mediació artística del Teatre Auditori Emma Vilarsau Sant Cugat. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal a Josep Maria Félez, president de la Penya Orana Sant Cugat. Continuarem amb un polsim de literatura de la mà d'en Roger Grífols, llibreter de La Salvatge, en qui repassarem un dels grans clàssics de la ficció sobrenatural, Frankenstein, ara que Guillermo del Toro està a punt d'estrenar la seva adaptació al cinema. Per acomiadar-nos, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una cassola de fideus de pagès per llepar-se els dits. Comença avui l'olla. Això és el Faves Contades.
Faves Contades. Club Healthin patrocina aquest espai.
Comencem aquest Esport en Marxa i ho farem parlant del que ha estat la notícia del cap de setmana. És que aquest diumenge el Cross Ciutat de Sant Cugat ha celebrat una nova festa de l'esport multitudinària amb prop de 4.000 infants. Ja podeu veure a la nostra web, a cugat.cat/esports, doncs el que va ser una nova festa de l'atletisme santcugatenc. Però avui també repassarem els resultats del cap de setmana i, com sempre, ens acompanyen protagonistes. En aquest cas tindrem el responsable de secció de l'atletisme al muntanyenc, en Carlos Guzmán, també una triatleta que ha participat en el seu segon mundial, va ser aquest cap de setmana a Marbella, amb una molt bona posició i, a més, amb molta qualitat. També us parlarem d'un nou golfista professional santcugatenc. És el Quim Vidal i ha aconseguit donar el pas del circuit de segona categoria europea a la màxima categoria. Per tant, ja el tenim aquí preparant ja els pals i també el seu swing per marxar per tot el món a defensar aquesta categoria professional. I també us volem parlar d'una anècdota, i és que aquest cap de setmana, atenció, el Rugby Sant Cugat, a banda de guanyar per cinquè triomf consecutiu i liderar la divisió d'honor, en aquest cas l'Elite, que és la segona categoria estatal, van coincidir sobre el camp quatre parelles de germans: Jorge i Pablo Ortiz, Gerard i Roger Martínez, Luca i Max Belsa i David i Lluc Hinojosa. I entrevistarem un d'aquests vuit germans, en aquest cas Jorge Ortiz, que coneixerem què suposa jugar amb el teu germà i, a més, compartir família rugbística amb d'altres set. Com ja ho veieu, ja ho escolteu, un Esport en Marxa farcit d'esport. Comencem. Música.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs toca donar un cop d'ull als resultats, els marcadors de la jornada, i amb qui millor que amb el nostre company, que ja l'escoltareu a migdia, amb l'enjoc, el Martí González. Martí, molt bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Doncs comencem parlant de futbol. Sant Cugat masculí 1, Camp Joliu 0.
Un autèntic golaç de falta de Guillem Benet certifica el triomf davant del líder.
Més futbol, Sant Cugat femení 7, Riudoms 0.
Contundent golejada de les de Raül Raposo davant del conjunt tarragoní.
Amb vol Sant Cugat 40, Saia Montcada 27.
Els de Joan Sancho també es retroben amb un triomf contundent, clar.
Cocos 22, Rubí Sant Cugat femení 29.
Triomf de prestigi de les Sant Cugatenques al camp del tercer classificat.
València 17, Rubí Sant Cugat masculí 44.
Els de Martín García, ara en parlava, són líders després de sumar el cinquè triomf consecutiu.
Per cert, que tanquen ara la Lliga fins al gener i disputaran la Copa del Rei per primera vegada a la seva història, 4 jornades de la competició del CAU. En hoquei patins, Mieres 0, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 5.
5. Segon triomf consecutiu de les de Borja Ferrer, que se les allunya de la zona de descens.
Més hoquei patins, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 3, Lloret 4.
Primera derrota dels vermellinegres a la Lliga.
El Covent de Sun de Sabell Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Joshua Pérez ocupen la tercera plaça amb un molt bon joc.
En futbol sala, Olímpic Floresta 8, Espanyol 0.
Festival Ofensiu Floresta amb el cinquè triomf consecutiu.
Futbol sala Sant Cugat femení 2, Estel Vallseca 0.
Els de Manel Muñoz s'allunyen de la zona baixa de la taula.
En hoquei herba, Polo 2, Júnior femení 2.
Les de Guille Carrincer esgarrapen un punt, el del camp barceloní.
Més hoquei herba, Egara 5, Júnior masculí 4.
Els blaugranes cauen derrotats en un partit ple de gols.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat 100, a Eivissa 78.
Segon triomf a la Lliga dels Sant Cugatencs que surten de la zona baixa.
Esport en marxa.
Comencem un nou Esport en marxa. Déu-n'hi-do quin cap de setmana més atapeït, no només de la jornada esportiva, que ja és prou feixuga, sinó també pel Cross Ciutat de Sant Cugat. Gairebé 4.000 atletes van gaudir d'una matinal intensa on, novament, l'UMET va organitzar a la perfecció aquesta cursa, aquest esdeveniment que ja és referent a casa nostra, 27 edicions. I avui també parlem d'atletisme, però bé, el barrejarem amb ciclisme i amb natació. I em direu, quin és aquest esport? Doncs molt fàcil, el triatló. I avui tenim una esportista de la Unió Ciclista Sant Cugat que ja fa 5 anys que es dedica a aquesta modalitat esportiva i que tot just la tenim aterrada de Marbella perquè aquest diumenge va disputar el Mundial d'aquesta especialitat. Ho va fer a la prova de la categoria, hauríem dit, de 50-54 anys. Ella és l'Estela Peris. Estela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cara de cansada, cames cansades o contenta i feliç?
Contenta i feliç, però bueno, també amb la ressaca muscular de l'esforç d'aquest cap de setmana, que ha sigut una prova bastant exigent.
Clar, vull dir, has de nedar gairebé 2 quilòmetres, 90 en bicicleta, 21 quilòmetres corrent, és un batibull important, no?
Sí, no? I a més aquesta prova va ser de les proves més dures que ha organitzat la marca Ironman 70.3. perquè bueno, la bicicleta eren 1.800 de desnivell i després anar... Clar, aquest desnivell també et pot afectar a l'hora de la carrera a peu. No saps com et pot afectar, no? Si...
Perquè entenc que primer vas fer bici.
Sí, primer fem la natació, després passem a la bicicleta i després l'últim és els 21 quilòmetres corrents.
Clar, i al ser intermitja... Has de regular encara més,
sí,
no?
Sí, has de regular molt bé. No pots, o sigui, la bicicleta és una de les disciplines en la que t'has de regular molt, perquè segons com arribis pots patir molt amb la cursa a peu.
Satisfeta, orgullosa, perquè trentena de la categoria 50-54 anys i 697 de 2.228. Estem parlant d'un mundial.
D'un mundial.
Que aquí no va qualsevol, perquè
no,
s'ha d'aconseguir d'alguna manera, no?
Aquí t'has de classificar amb qualsevol de les proves d'Ironman 70.3 per aconseguir l'eslot. O sigui que hi ha molt nivell, molt. O sigui, és increïble. La gent està molt, molt, molt preparada.
Què t'aporta fer aquesta modalitat esportiva que barreja 3 esports des de fa 5 anys que t'hi dediques?
Bueno, és que L'esport per mi és ja com un estil de vida, no? Perquè, bueno, és molta disciplina, molta constància, molt de cap també, llavors, bueno, això és com una gratificació per un, no?
Bé, estàs arribant, tens ja 51 anys,
sí.
No volem retirar ni molt menys, però t'estàs plantejant altres reptes de cara al 2026?
Sí.
Perquè la gent pregunta.
Em pregunta, sí. El que passa que fins ara encara no m'he centrat perquè volia estar molt concentrada en aquest Mundial, no? I encara no m'he plantejat què vull fer l'any que ve, no? M'agrada molt el trail i segurament potser faig algun salt al trail. Continuaré amb el triatló perquè, bueno, es pot compaginar, però m'agradaria provar la disciplina de les carreres de muntanya.
Quantes hores t'hi dediques a la setmana? Perquè, clar, s'ha de preparar, un no pot...
Sí, no. Cada dia has de fer alguna cosa. Mínim és una hora i mitja d'entrenament, ja sigui entrenament específic, també has de fer molt treball de força, treball d'estiraments, treball de mobilitat, o sigui, no és només l'esport, o sigui, les disciplines en si, sinó tot el que hi ha darrere també, no?
I la recuperació d'un dia posterior, com el de la cursa d'ahir, és allò que diem, et dura més dies que si fossis més jove o no?
Sí, sí que es nota, la veritat és que sí. Però bueno, jo personalment tinc la capacitat de recuperar bastant bé.
Molt bé, alguna cosa més a afegir, Estela? Suposo que competir sota el nom de l'Unió Ciclista Sant Cugat, portar el nom de la ciutat, també és una cosa a destacar, no?
Sí, la veritat que sí, que, bueno, i tothom molt agraït, perquè m'han donat les gràcies des del club per representar el club en un Mundial, ¿vale? Perquè, bueno, és molt important per al club i per la ciutat també.
Molt bé, doncs, Estela Peris, moltes gràcies per atendre'ns, per venir fins aquí a l'estudi Ramon Barnils. Gaudir de l'esport, també no ho hem explicat, però ja fa anys vas arribar a ser ciclista amateur professional perquè no hi havia el suport que ara,
sí.
Tot i que encara es necessita més suport en el món del ciclisme, i també va néixer un club des d'aquí, des de la Floresta concretament, no?
Sí, va ser un dels primers clubs femenins que van haver-hi aquí a Sant Cugat, amb una de les pioneres del ciclisme femení, que és la Montse Torres.
Doncs aquest reportatge el tenim pendent, espero posar-me les piles i que també puguem treure a la llum aquest reportatge històric, que sens dubte també parla molt bé del ciclisme de Sant Cugat i concretament de la Floresta. Estela, gaudint i veient competir, només queda, doncs, això, aquest 2026, a veure amb què sorprens. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem amb més temes i si parlàvem de bones notícies amb l'Estela Peris i aquesta participació al Mundial de Triatló, també tenim una gran notícia, i és que el Golf Sant Cugatenc estava orfe. Estava orfe perquè fa temps que no hi havia ningú que fos un golfista professional i aquest any hem conegut la bona notícia, fa pocs dies, que el Quim Vidal, que porta més de 15 anys al club de golf Sant Cugat i és de la nostra ciutat, doncs fa el salt al món del golf professional. I ho ha aconseguit, ara ho explicarem, amb molt d'esforç, molta constància i sobretot un premi final, que és jugar al millor circuit europeu. I ja el tenim aquí a l'estudi Ramon Barnils. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, explica'ns una miqueta què suposa fer aquest salt al món professional del golf.
Bueno,
amb 25 anys,
Al final... I quan comences a jugar de ben petit és amb el que somies. Llavors són molts anys ja entrenant, dedicant-se, i quan ho aconsegueixes, bueno, és un somni que porto somiant des de ben petit per tot el que he treballat per arribar on estic ara.
Mm. Estaves disputant a l'Hotel Planner Tour
sí,
del Challenge Tour,
correcte.
Que és la segona categoria europea.
Correcte.
I per arribar a la màxima, què cal fer?
Bueno, al final el circuit aquest, l'Hotel Planner Tour, és com la, sí, això, la segona divisió, podem dir, del golf europeu. Són unes entre 25 i 30 competicions a l'any per tot Europa, per tot el món. I cada torneig vas sumant punts en funció de com quedes a la classificació. I al final de l'any tens un rànquing i els 20 primers del rànquing aconsegueixen pujar a primera divisió, que pel mateix, el mateix circuit, si no quedes dels 75 primers, també pots, pots baixar a tercera. Llavors, hi ha molt nivell, hi ha molta gent que està lluitant pel mateix somni, que dels 20 primers, la veritat que és un repte bastant, bastant complicat.
Mm. Vas quedar 15è, vas guanyar una prova i en les altres 4 vas fer top 10 per acabar, com dèiem, 15è posició del rànquing. I ara, què? Què cal esperar? Perquè marxes aviat, fas les maletes ben aviat.
Sí, ara ja a finals de novembre ja comencem la nova temporada i bé, quasi no tinc molt de temps per preparar-me, perquè 2-3 setmanes és, la veritat és poc. Però bueno, és bàsicament seguir fent el que vinc fent i poc més. Tampoc no intentar centrar-me en que estic jugant a primera, sinó centrar-me en el que jo puc controlar, en el que jo he estat entrenant tots aquests anys, amb com he estat competint tot aquest any, que ha estat a un gran nivell, i no per jugar una lliga o una categoria superior tinc que canviar res o canviar la meva mentalitat o la meva forma de jugar, res. Seguir fent tot el mateix i si el cap ajuda, perquè és molt important mentalment aquest esport, doncs si tot segueix com ha anat aquest any, en teoria hauria d'anar bé, així que res. Seguir entrenant i posant-li moltes hores, viatjant molt a tots els tornejos i poc més.
Parlaves ara de la preparació mental. Clar, quan veiem un golfista és un esport individual i pensem que és bufar i fer ampolles, però tens un preparador físic, tens un psicòleg, tens un entrenador. Sí. Fins a quin punt és important això?
És molt important. Al final, el golf és un esport que no coneix molta gent, però és molt, molt diferent del que la gent es pensa. És molt complicat, sobretot mentalment. Són moltes hores a soles. Una competició és entre 5 i 6 hores al dia i són moltes hores que passes tu al camp i se't passen moltes coses pel cap. És un esport que tècnicament és molt difícil, comets moltíssims errors, llavors mentalment et destrueix. Llavors has d'estar super... no et pots desconcentrar en cap moment i has d'estar super atent constantment. Tècnicament és tan difícil que no et pots despistar, no pots perdre un punt, perquè no és com el tennis o el tal que pots perdre un punt i bueno, el següent et recuperes. En el golf, si et distreus en un cop, ja estàs fora, pots enviar tot en orris amb només un cop. Llavors no et pots distreure en cap moment, has d'estar les 5 hores, no pots tirar cap cop a la basura. Llavors és un esport que la gent no coneix molt, però és molt més difícil del que la gent es pensa, mentalment és molt sacrificat i és bastant complicat. Llavors tot el tema mental s'ha de treballar moltíssim, ja és des de la concentració, relaxació, fins saber controlar els teus enfados, perquè falles moltíssim. Llavors la gent s'enfada moltíssim, o sigui, és una bogeria. Llavors saber controlar els teus prontos és superimportant. I també la tècnica. Bueno, entrenar cada dia, no deixem de fer classes cada dia amb entrenadors, no deixes de practicar, d'entrenar el swing, de corregir errors, perquè és que cada dia et despertes amb un swing diferent, i és així. Un dia pots estar fallant les totes a la dreta, et despertes el dia següent i vas totes a l'esquerra, i com pot ser si estic fent el mateix que el dia abans? Però és tan tot tan precís que un grau a la dreta, un grau a l'esquerra, que no pots, un grau no el pots fer ni amb els dits, i pots canviar la direcció de la bola per moltíssims metres, i has de ser molt precís en uns nivells tan alts, has de ser super precís i no pots distreure't. Llavors, clar, has d'estar treballant dia sí dia també per controlar cada dia que l'estàs traient amb la direcció que tu vols, perquè si pots despertar-te un dia que van totes les esquerres, no saps per què, i el dia següent al revés. Llavors, cada dia has de seguir treballant i fixant-te bé i ser constant.
Què t'aporta el club de golf Sant Cugat? Què t'ha donat?
Bueno, és que jo estic molt orgullós de ser a Sant Cugat, és un club que m'encanta, porto aquí pràcticament tota la vida, i és un club social que és encantador, tothom m'apoya moltíssim. I estic supercontent de ser de Sant Cugat i jo encantat.
Ara has complert un somni, que és ser professional i en aquesta primera categoria europea. Hi ha algun sostre, és a dir, algun somni que dius, això és més que un somni?
Bueno, el meu somni, com he dit, ja era jugar en aquesta divisió europea. I més enllà ja seria fer el pas als Estats Units, que ja és una altra lliga, ja sí que ja... És molt més complicat, perquè hi ha molt, molt, molt més nivell. I és difícil, perquè del circuit europeu només passen els 10 primers, i a vegades els 10 primers ja és molt complicat arribar-hi, perquè són molta gent de moltíssimes edats que competeix, amb moltíssima gent competint, molt més de nivell del que la gent es pensa, i és molt complicat, però bueno, mai direm que no és possible.
Molt bé, doncs, Quim Vidal, moltes gràcies per estar avui aquí en directe, anirem seguint. Ara ja tenim bona excusa per seguir el golf, i més concretament un santcuatenc per tot el món. Que vagi molt bé i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
No només pel que has aconseguit, sinó també tot aquest esforç i tot el que has descrit en aquesta entrevista. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I continuem parlant ara d'atletisme, perquè us hem parlat del Cor Ciutat de Sant Cugat, de la triatleta de la Unió Ciclista Sant Cugat, la Estela Peris, i ara anem a parlar amb Carlos Guzmán, que és el cap de la secció d'atletisme del Montanyenc. Carlos, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, com tenim aquesta secció d'atletisme?
Home, estem molt bé, estem molt satisfets. Hem batut rècord d'inscrits, estem uns 300... a prop del 360 inscrits en diferents categories, i bueno, estem molt contents.
Quina secció destacaries, si és que hi ha alguna que diguis?
Home, som una escola, i com a escola tota l'escola, tot el que és de sub-8 a sub-16, estem encantats, bueno, sub-8 i 8 també, no? Però la tecnificació, estem també molt contents, tenim molt èxit. De fet, ara ens han agafat atletes per... Som filial del Barça, s'han agafat alguns atletes per anar a competir al sub-20, no? I, bueno, funciona molt bé. Però la que tenim... ens agrada molt és l'atletisme adaptat, no? I inclusiu. Tenim atletes inclusius amb síndrome de Down que competeix, entrenen amb l'atletisme convencional, i és una de les seccions que li tenim molt de carinyo. Ja portem, sembla que 12 anys en aquesta secció, i vaja, estem molt contents i molt orgullosos.
Això t'ha de preguntar. Sou un club de formació, perquè quan ja arriben a categoria sènior, doncs no troben aquest espai, i ja ha passat molts anys. Barça, Igualada, tots els clubs, d'alguna manera, veuen el treball i l'esforç que feu aquí, oi?
Sí, i tant, i tant. Bueno, hem tingut d'èxit, bueno, l'any passat, sub-12, campió de Catalunya, hem tingut tant femení com masculí, van guanyar en sub-18 el campionat de Catalunya de relleus, que és molt complicat, perquè si penses, hi ha 140 equips federats d'atletisme a Catalunya, quedar campions de Catalunya en relleus és bastant complicat. I tenim èxit, i ara, de fet, som filial del Barça, i quan necessiten per als campionats sub-20, nosaltres no tenim ja sub-20, doncs poden agafar els nostres atletes a partir de sub-16. I, de fet, l'altre dia, al campionat d'Espanya, que en van anar els 8 equips millors, no, de sub-20, van anar 6 atletes que han sortit del club. Alguns que ja estan fitxats per al Barça, i altres bueno, que són sub-18, i que, bueno, els agafen per participar a aquest campionat. No?
Aquest acord de filialitat ja fa temps que està...
No, aquest és un any. Abans estàvem en altres clubs, havíem estat també en el Barça, no? Però, bueno, van canviant segons la situació, no? Però ara el mantindrem, de moment.
Val. I quan el veu signar, aquest acord?
Pues a principi de la temporada passada.
Val, i es manté vigent tota aquesta temporada,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Parlem també del Montanyenc, però parlem de Gel Vestuer. Què representa veure cada cop que aquesta atleta guanya uns Jocs Olímpics?
Home, estem molt orgullosos, no? No només ella, no? Bueno, ella és la top, no? Però, bueno, tenim altres atletes també que ho estan fent molt bé, no? I que tenen una projecció potent. I dels jovenets, dels que ara són sub-18, hi ha atletes que tenen, bueno, un futur. Però la Yael és la Yael, no? De fet, ara, el dimecres, fem una exposició aquí a la sala del Montanyenc, a la sala d'aquí del carrer, bueno, d'aquí al costat, no? I una de les fotos és de la Yael, no? I, a més, demà la porto que me la signi, no?, per posar-la, no?, i exposar-la.
Les pistes d'atletisme a la Guinardera, què us aporten, i si algun dia es podrà fer algun campionat o encara no està homologat?
Està homologada, ja. Estan homologades, l'únic que no podem fer són llançaments, estem contents de tindre la pista d'atletisme. Té algunes coses a millorar, no?, alguns aspectes que es podrien millorar, també està el tema del fumar, de l'alcohol, que és una cosa que Sant Cugat no l'entenc molt bé, que siguin tan permissius, però, bueno, estem força contents. Tenim molt bona comunicació amb l'Ajuntament, que estem contents.
Aquesta homologació de les pistes d'atletisme fa poc que s'ha fet? O...
No, ja fa uns mesos, sí, ja està. De... Sí, sí, ja. Podem fer campionats. L'únic que no podem fer són campionats a nivell de Catalunya, no tindrà llançaments.
Val. Presentació dels equips, teniu alguna data marcada o encara no?
Pues era el maig, el més segur. La volíem fer ara, al novembre, però entre els partits de rugby i nosaltres que tenim competició no el podem fer fins al maig.
Molt bé. Doncs, poca cosa més. Agrair-te que hagis vingut fins aquí. No sé si vols afegir alguna coseta més.
No. Ja està bé.
Perfecte. Doncs, Carlos Guzmán, cap de la secció de l'atletisme a muntanya, moltes gràcies per ser avui en directe i explicar-nos doncs, aquest acord de fidelitat amb el Barça, que és prou important,
sí, sí.
I no només també els resultats que aconseguiu. I el cross també heu participat molt.
Sí, sí, el 40% dels voluntaris eren del muntanyenc i van participar... Bueno, dels atletes no gaires, no? Perquè tenien altres proves, no? Més... Però sí, sempre estem al cross.
Molt bé. Al cross, a la cursa al gall, on toqui,
on
eh?
Toqui.
On hi hagi atletisme i moviment, i allà esteu. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir i molta sort per aquesta nova temporada.
D'acord, vosaltres.
Esport en marxa. A Ràdio Sant Cugat.
I afrontem la recta final d'aquest esport en marxa i avui us parlarem del rugby Sant Cugat. Volem parlar del rugby Sant Cugat del primer equip masculí perquè és líder, perquè suma 5 victòries consecutives i perquè la Lliga s'atura fins al gener i ara doncs, disputaran per primera vegada la seva història la Copa del Rei. Però més enllà d'aquest rendiment esportiu, avui ens volem centrar en un fet curiós i és que aquest dissabte a la tarda a València van jugar fins a 8 germans. És a dir, 4 famílies diferents de jugadors que van coincidir sobre el terreny de joc. Parlem de Jorge i Pablo Ortiz, de Gerard i Roger Martínez, de Luca i Max Belsa i de David i Lluc i Nojosa. És un fet singular, eh? Hauríem de mirar a veure si trobem algun vincle familiar tan gran en l'esport santcugatenc o més enllà. I avui ens atén un dels jugadors il·lustres d'aquest rugby Sant Cugat, és el Jorge Ortiz, en Coque. Coque, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé, suposo que contents i satisfets per l'inici de Lliga, però bé...